És el moment de l'Esports per Damis, aquí a l'antena dels 5 minuts més, amb el gran Jordi Sunyer. Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia al dematí, tingueu.
Habitualment, en aquesta secció, són inquietuds que a mi no em deixen dormir, com per exemple com funciona un partit de billar. Això a la Neu sempre li fa molta gràcia que tingui aquestes inquietuds. Però avui respondrem a una pregunta que a ella no li fa gràcia, li fa ràbia.
Sí, és veritat. És una cosa que em fa ràbia des de fa temps, de per què hi ha tantes competicions que retransmeten en tancat. De cop i volta, moltes coses que eren en obert i que es podien veure, doncs ja no. I, clar, o pagues o no ho veus, bàsicament, no? Jordi, això per què passa? Bé, em puc deduir que passa per qüestions econòmiques, però una mica com hem arribat fins aquí?
Seria bàsicament això, i no ets l'única a qui fa ràbia. Jo crec que hi ha milers i centenars de milers, fins i tot, de persones en aquest país que estan igual que tu. Perquè el fet de plantejar avui aquesta pregunta ve del fet que aquest diumenge jugava un derbi Barça-Joventut de la Lliga CB, el derbi català, un dels derbis catalans de la Lliga CB, que va guanyar el Barça, i navegant per Twitter em vaig topar amb un tuit d'una persona, evidentment desinformada, que deia, si Esport 3 no és capaç de retransmetre un partit així, un Barça-Penya, per què serveix tenir un canal d'esports? Aquí entraríem també, i això és una opinió personal, no és una opinió d'empresa, que encara em ficaria en un jardí, però també em crida molt l'atenció aquest corrent d'espectadors que diuen, no, s'ha de tancar Esport 3 i s'ha de recuperar el canal juvenil, que faci molt de manga, molta animació japonesa. I al final això és vestir un sant que majoritàriament és de fora, perquè estàs contractant contingut a productores de fora, com a molt cobraria alguna distribuïdora més pròxima, per desvestir-ne una altra, perquè hi ha desenes de clubs esportius catalans, ara penso, no sé, amb l'Uni Girona, o amb la Sant Boiano, o amb tots els clubs de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins que són catalans, que si no existís Esport 3, o no existís la xarxa, que també és pública, no sortirien mai per la tele. Però la idea és respondre a aquesta pregunta, i la resposta és drets. Bàsicament, els preus dels drets de retransmissió.
És a dir, dit d'una altra manera, Jordi, si ho fessin en obert, no els hi sortirien els números.
És show me the money, i cada cop show me the money has d'obrir més maletes perquè qui et ven els drets estigui content amb el money que li ensenyes. Partim del fet que, evidentment, ja ho sabeu, que les televisions públiques han obert ja fa molts anys que van perdre el monopoli. Primer van entrar les privades i a posteriori les privades de pagament. A diferència del que passa en altres països, tot i que ara precisament el Regne Unit es vol eliminar aquesta taxa, ja sabeu que l'estat espanyol no es paga cap cànon directe per finançar els mitjans de comunicació públics, sinó que la taxació és indirecta. És a dir, tu pots fer servir aquella frase tan suada de jo això ho pago amb els meus impostos, però has de fer una mica de recerca per saber aproximadament quants dels teus diners es destinen a pagar els mitjans de comunicació públics. En el cas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, segons un estudi que va publicar l'any passat el mitjà digital Neutral, que és un mitjà que es dedica a fer contrastació d'afirmacions, seria una mica de l'escola del maldito bulo i tots aquests contes, TV3 no és la que més costa als ciutadans, és Euskal Televista, que costa 73 euros per contribuir a l'any, i el pressupost de la corporació és un 0,64% del total del pressupost de la Generalitat. És a dir, hi ha teles que costen més, ja no a nivell autonòmic, sinó, si comparéssim amb el que paga cada britànic pel servei de la BBC, ells ara estan fent una campanya per defensar una mica aquesta taxa que es vol eliminar, que és la license fee, la històrica license fee, i et diuen per uns, penso que són, no sé si són 30 cèntims de lliure, 30 penics al dia, tu tens tot això. Però clar, 30 penics al dia multiplicat per 365, la license fee són, crec que més de 150 lliures a l'any, és a dir, és una quantitat més, bastant més alta. Evidentment, hi ha multitud d'interessos de tot tipus, polítics i econòmics, després per falsejar aquests números, i això genera moltes fake news i molt de debat i molt de bla bla bla, però aquí em vull aturar en els interessos econòmics perquè és on hi ha la clau de volta de tot plegat per explicar per què els esports cada cop més van en tancat. És una tendència que es dona a tota Europa i a tot el món considerar que els mitjans públics són competència deslleial i que haurien d'estar fora del mercat. És a dir, en un mercat teòricament lliure, que uns mitjans finançats pels estats o per governs autonòmics o regionals en aquest cas competeixin amb empreses privades, depèn de quin sector econòmic, que en aquest cas el sector econòmic majoritari, ho considera competència deslleial. I la conclusió final és que els mitjans públics només haurien d'oferir aquells continguts o que no siguin rendibles o que no siguin atractius per als mitjans privats. I al final això és una mica la perversió del concepte de servei públic, perquè estàs dient que fer servei públic és fer continguts per la minoria, quan hauria de ser precisament tot el contrari. Un servei públic ha d'arribar al màxim nombre de gent possible. Compte, sigui des d'un mitjà de titularitat pública o des d'un mitjà de titularitat privada, perquè també hi ha mitjans privats que fan servei públic, i aquest que esteu escoltant ara i en el qual estem parlant és un exemple fabulós de mitjà privat que fa un servei públic essencial per a una comunitat. Clar, llavors aquí entres en un cercle viciós. Si els mitjans públics no són competitius, per què val la pena que els governs hi gastin diners? Clar. Millor tancar-los. I els mitjans públics, és cert que es fan moltes coses malament, però una cosa a la qual no obeeixen és una lògica i uns criteris o uns interessos empresarials. I en aquest sentit, la campanya de desprestigi i d'aprimament que s'està donant al Regne Unit amb la BBC, evidentment amb un govern conservador, que ho facilita, és de vergonya aliena. Però vaja, a la tele com a la vida, Joel i Neus, com el Monopoli, sempre acaba guanyant la banca.
Això sempre.
I si us fixeu en el panorama...
I a la que et queixes gaire, doncs... Jordi, t'envien a la casella de sortida.
I sense cobrar.
Exacte. Ha sortit aquest... Bé, no és quasi sortit, es va reeditant cada any, però ha sortit un joc de la Lliga que és com un Monopoli, i també veiéssiu com corren els bitllets, falsos, evidentment, però com corren els bitllets en el joc aquell de la Lliga de Futbol. En fi.
Perquè, Jordi, una pregunta, perdona. És a dir, en els drets, entenc que hi guanya les dues parts, no? És a dir, el canal, el mitjà de comunicació i el club.
Sí, ha de ser un win-win. Ja no està en el club, és a dir, el club també, però cada cop més, seguint l'exemple de la Premier, i això és una mica el que ha portat a barallar-se molts grans clubs europeus amb la UEFA, sobretot els impulsors de la Superliga. N'hi ha hagut molts que van sortir del projecte inicial a la que la UEFA va abordar una mica, però en el fons estan d'acord amb aquest plantejament. El plantejament de la Premier és, una sola unitat de negoci, amb la qual cosa l'èxit de tota la unitat de negoci que és la Premier repercuteix positivament en cadascuna de les parts. És el símil del tren, per entendre'ns. És a dir, un tren té 20 vagons. El tren de la Premier té 20 vagons. Si el tren funciona, els 20 vagons funcionen, d'alguna manera. I si un dels vagons se li va la llum o qualsevol cosa, doncs queden els altres 19, es pot mirar de trobar alguna solució. És a dir, és qüestió d'unitat de negoci. Per tant, no és tant clubs, però evidentment els clubs també en surten beneficiats. Però vaja, en general, l'escenari ara mateix amb el tema dels drets respon a aquestes tesis que propugnen els defensors del mercat lliure i salvatge. És a dir, si ara mireu l'escenari, Lliga de Campions de Futbol, tot en tancat. Europa League, la que jugarà ara el Barça, tot en tancat, excepte un partit en obert. Primera Divisió, tot en tancat, excepte un partit en obert. Per llei, la famosa Ley de Interés General que es va aprovar durant el primer govern Aznar, diria, que per cert aquest partit mai sol ser dels equips que juguen competició europea, i el resum sí en obert. Premier League, tot en tancat. Eurolliga de Bàsquet, tot en tancat. NBA, tot en tancat. La final de Nadal d'aquest cap de setmana, sí, que és segurament un dels partits més memorables de la història del tennis o de qualsevol esport, es va veure en tancat per Eurosport, que està en plataformes de pagament. La Fórmula 1, en tancat. MotoGP, en tancat, excepte curses puntuals. És a dir, si vols tot això, paga. És cert també que és paga cada cop menys, perquè les operadores han ajustat els preus i ara, pels 12 euros que valia un partit del Barça en pay-per-view quan es comprava individualment, ara ho pensem i pensem que burros que érem que compràvem un partit del Barça o del Madrid o de l'Espanyol i pagàvem 12 euros per cada partit.
Això, Jordi, estàs parlant de l'època euros... del Canal Plus, no?
Exacte. És que, de fet, jo crec que comparant les tarifes dels primers Canal Plus i dels primers serveis de pagament, comparativament amb el valor de la moneda en aquell moment i tot plegat, eren més cars que ara. Perquè ara, per aquests 12 euros, pots tenir tot el paquet de futbol d'un d'aquests operadors. Clar, el que han fet les grans operadores és, jo t'ofereixo un paquet global de telefonia, més internet, més televisió, que tu, la majoria dels casos, pagues més de 100 euros al mes, 120, 130, 140, 150, depèn de... És a dir, tu pots modular a la teva manera, i aquí t'ho incloem tot i nosaltres igualment hi sortim guanyant. Penseu que fins fa uns anys, un partit de futbol en tancat era impensable que estigués a la llista dels programes més vistos del dia. I ara a Catalunya un partit del Barça en tancat, i sobretot, si és important, pot entrar tranquil·lament al top 3, sumant tele en obert i tele en tancat, perquè cada cop hi ha més gent que té aquests productes subscrits com a part d'un paquet global i que és d'altra banda el que també passa a molts països d'Europa.
Jordi, perdona, per tant, jo ara et volia preguntar, abans de que diguessis això, si aquest fet d'anar tancant-ho tot i de fer pagar per tot feia reduir espectadors, però pel que estàs dient no tindria per què ser així, doncs.
Abans sí, ara no. És a dir, cada cop se n'estan guanyant més precisament per això, perquè tu has trobat, o finalment s'ha trobat, el pla de mercat que permet tenir més subscriptors pagant menys i d'aquesta manera rendibilitzar la inversió que tu fas. És a dir, fins fa, jo què sé, 10 anys, segurament abans de la generalització de la fibra òptica, tenir un servei de televisió de pagament era no era prohibitiu, però no estava reservat a tothom. Ara, d'alguna manera, evidentment hi ha molta gent que malauradament encara no hi pot arribar, però hi ha més gent que abans no hi podia arribar i que ara possiblement fent un petit esforç econòmic i sabent que amb això també té el mòbil i tot plegat, doncs fa l'esforç de tenir aquest servei. I per això les xifres de subscriptors van creixent i a més són esdeveniments amb molt d'interès. I les grans corporacions, els grans operadors juguen amb la màxima de tu ets un aficionat al futbol, tu ets del Barça, tu ets del Madrid, si no ens compres a nosaltres no veuràs el Barça. O no veuràs el Madrid, o no veuràs el que sigui. I per què aquestes operadores tenen aquests drets? Molt fàcil, és llei de mercat. Tant Espanya, amb el cas de Telefònica, de Movistar, com el Regne Unit, per exemple, amb el cas de British Telecom, parlem de grans companyies que tenen un múscul financer molt potent, reforçat, a més, pel fet que disposen d'aquests sistemes de subscripció directa. Per això explicava el tema de la taxació indirecta al principi, perquè és molt diferent la taxació indirecta dels mitjans de comunicació públics que un sistema de subscripció directa que pràcticament tu pots saber quants subscriptors tens, quan paga cadascun, quan ingresses en concepte de subscripcions. I a partir d'aquí es poden realitzar ofertes econòmiques salvatges. No us vull emborratxar tampoc de xifres, però sí que us vull posar alguns exemples. Hi ha un exemple molt clar que és el de la Premier. Pel primer període, la Premier es va crear l'any 92, és a dir, abans era una lliga anglesa normal i corrent, però es va transformar el producte per adaptar-lo d'alguna manera al model de negoci que ara és el que mana el món de l'esport, és a dir, la Premier va ser pionera en aquest sentit. Pel primer període de 5 anys, del 1992 al 97, i per retransmetre 60 partits per temporada, és a dir, no tots, Sky va pagar 191 milions de lliures.
Déu-n'hi-do.
Pel trienni 2016-2019, és a dir, just abans de la pandèmia, ara es venen els drets per triennis i no per quinquennis, Sky i British Telecom van pagar conjuntament per retransmetre 168 partits per temporada, que tampoc són tots, 5.100 milions de lliures.
Mare meva!
És a dir, a grans trets, en 30 anys el preu s'ha multiplicat per 25. En el cas d'Espanya, pel trienni en vigor que hi ha ara mateix a la Lliga, que és el que va del 2019 al 2022, i en aquest cas per retransmetre tots els partits i produir tot el contingut que podeu veure als canals de la Lliga, Movistar va pagar 3.400 milions d'euros.
Mare meva.
La temporada anterior a la pandèmia, és a dir, la 18-19, la UEFA va ingressar només en una temporada 2.400 milions d'euros, només una temporada, insisteixo, en concepte de drets televisius, repartit entre totes les operadores del món que tenen drets a la Lliga de Campions. La temporada 2021, és a dir, la temporada passada, en plena pandèmia, la Lliga va ingressar 2.000 milions d'euros només en una temporada en concepte de drets televisius. Clar, no cal que digui que aquestes companyies fan aquests esforços per aquests drets perquè els suposa això, atreure més clients, més subscripcions, etc. I qui diu Movistar, diu les noves plataformes OTT, que ara estan entrant fortíssimes en el mercat dels drets esportius. DAZN, Amazon Prime, etc.
Mira, això t'ho volia preguntar, Jordi, perquè aquí sempre ha anat tot lligat a Movistar, i ho sento, però bueno, qui no és de la companyia, perquè n'hi ha d'altres, i va com lligat a una companyia telefònica, que no tothom té aquesta companyia, i que no és una plataforma, podríem dir, aliena a un servei com aquest, com podria ser Netflix, HBO, etc., no? Que tu contrates la plataforma o no, independentment de quina companyia tinguis tu la teva DSL, etc., etc. Per això volia preguntar, no... Clar, entenc que Movistar ho té molt agafat, però hi ha l'opció de que vagin venint plataformes a l'estil HBO, Netflix, alienes a qualsevol altre lligam de producte i que tu puguis contractar allò? Perquè també a vegades passa que pots veure el futbol sí, però no el bàsquet, no la Fórmula 1, però no sé què, i al final, si ho vols veure tot, o algú que li agradi en general l'esport i més de 2, 3, 4 disciplines, paga una bestialitat.
Mira, aquí hi ha dues coses. La primera és aquesta que comentaves, que és cert. És a dir, ara mateix Movistar té competència amb aquestes OTTs. DAZN té la Premier, per exemple, té l'Eurolliga. A partir de l'any que ve, que s'obre el nou trienni de la Lliga 2022-2025, DAZN també emetrà la Lliga Espanyola de Futbol, 5 partits. És a dir, l'any que ve, a partir de l'any que ve, la Lliga reparteix entre Movistar, i de Zone. 5 partits cadascuna.
Ah, però vol dir que has de pagar Amazon les Prime. Dues, no, Jordi? És a dir, que amb una no en fas prou, perquè
aquí
no veus tot.
Aquí hi ha l'altra cosa. Aquí hi ha l'altra cosa, que és un concepte que en anglès es diu el carrying. És a dir, to carry en anglès vol dir portar. I és un concepte que ve de l'època de la televisió per cable o del negoci de la televisió per cable als Estats Units. És a dir, Movistar compra els drets, uns drets determinats, en aquest cas posem per cas els drets de la Lliga. Però tu, per exemple, tu tens Orange, estem dient marques comercials, sí, sí, però per sí. fer-ho més fàcil, eh? Tu tens Orange o tens Vodafone, però igualment pots tenir els canals de la Lliga. Perquè, en aquest cas, aquestes companyies han negociat amb Movistar el carry d'aquests canals de la Lliga. Llavors, Orange o Vodafone paguen una quantitat a Movistar per compensar d'alguna manera el fet de portar aquests canals. Però és que ara, per exemple, clar, Movistar diu, ep, aquí tinc una competència que és DAZN, i DAZN m'està entrant molt fort perquè m'ha pispat la Premier, m'ha pispat la Fórmula 1, m'ha pispat l'Eurolliga de bàsquet, m'ha pispat tota una sèrie de drets que ja no són exclusius meus. Què vaig a fer? Què és el que ha fet Movistar? Vaig a negociar amb DAZN que jo pugui fer el carry de DAZN. A veure, DAZN és una OTT amb la qual cosa funciona com Netflix, per entendre'ns, tu navegues per una sèrie de menús i de finestres i d'icones i de pantalles, etc, i tries el que vols en tot moment. I el que ofereix Movistar no és el mateix. Ara Movistar porta dos canals de DAZN que són una selecció dels continguts de DAZN, és a dir, els partits més importants o els esdeveniments més importants que ofereix DAZN, tu els tens en dos canals que pots veure a Movistar, perquè Movistar ha negociat que pugui fer el carry d'aquests dos canals de DAZN i per això cobrar una quantitat que no repercuteix directament a Movistar, perquè, per posar un exemple, i perdoneu que parli del meu cas, però suposo que és el cas de molta gent, jo pago ara mateix DAZN i tinc per una banda els dos canals de Movistar, però per l'altra sóc un usuari de ple dret de DAZN. I ho he fet a través de Movistar. És a dir, s'estableix tota aquesta xarxa perquè al final, no sé si acabem arribant a una mena de càrtel en què és allò, vamos a llevarnos bien o si no van a haber ondonadas de hostias, i al final tothom intenta maximitzar el seu negoci, no?
Però aquesta tàctica, Jordi, Movistar ja l'està aplicant amb Disney Plus, per exemple.
Sí, sí, sí.
Quan tu contractes tot el paquet de Movistar, ara estem fent aquí una propaganda brutal de Movistar, però sí que és veritat que quan tu contractes, tots aquests paquets ja t'hi venen, no? És a dir, aleshores tu tries en funció de quins són els teus interessos, què és el que t'agrada més i el que t'agrada menys. Per tant, en certa manera estem caient en una mena de monopoli, no?
Clar, però és aquí és el que us deia des del principi, és tot llei de mercat. És a dir, si no hi estem d'acord, fem la revolució i instaurem un règim comunista. Com que això ara mateix no sembla que passi a curt termini, doncs són les lleis del mercat i a partir d'aquí, és a dir, Movistar té tot el dret a negociar això. És, jo crec que la postura de Movistar en aquest sentit és, si no pots amb el teu enemic, uneix-te a ell.
Clar. Sí, està clar.
Fins ara, la televisió de pagament era aquest concepte, com per exemple el servei de Movistar, tot i que evidentment cada cop més Movistar és a demanda, però entren aquestes plataformes que entren molt fortes i que és a dir, es fan prospeccions de mercat, i les prospeccions de mercat estan molt clares. Cada cop hi ha més gent, sobretot gent jove de la nostra, diguéssim, de la nostra edat cap avall, que pot consumir contingut sense tenir televisió. El pot consumir únicament per IP, és a dir, online.
Sí.
Pot tenir DAZN, pot tenir Netflix i pot tenir Amazon Prime, per dir alguna cosa, i la seva necessitat, d'alguna manera, de consumir televisió i de contingut televisiu ja està satisfeta. I a través de les aplicacions de mòbil pot consumir, per exemple, tu a l'aplicació de mòbil del 324 pots seguir l'emissió en directe, a l'aplicació de mòbil de TV3 pots seguir programes en directe. Per tant, no cal que tinguis televisió. Movistar veu això i d'alguna manera pensa, ostres, deixa'm intentar negociar, tenir aquestes plataformes per intentar arrossegar els clients que continuen confiant o continuen mantenint aquesta televisió de pagament tradicional.
En certa manera, Jordi, fan de hub, no? És a dir, ells van agafant tots els continguts que apareixen, que els hi poden fer ombra, i ells mateixos se'n converteixen en uns distribuïdors. De manera que tu pagues, en aquest cas parlem de Movistar, però tu pagues a la gran casa tot aquest contingut, i a mi el que m'agradaria saber després d'això és com es liquida amb aquests segons o tercers, no? És a dir, quina part del pastís rep DAZN amb aquesta operació, no? Perquè, clar...
No em preguntis el percentatge, però està clar que rep una part del pastís.
Clar, segur, segur.
Quan tu negocies el carri, segur. Està clar que el negoci ha de sortir bé per tots dos.
Però no deu ser el mateix...
El percentatge exacte no te'l sabria dir.
Però no deu ser el mateix que tu contractis directament amb DAZN, per exemple, no? Que és
no,
net per ells,
clar, però,
en aquest cas.
Però tu aquí guanyes, perquè...
Sí, sí, la difusió que et fan ells és molt més gran.
Clar. I possiblement tu, un client, pot plantejar-se, a veure, jo no puc arribar a pagar, és a dir, a mi no em dona la gana pagar, no dic a mi, un client, X, els 12 euros de Netflix, més els 10 de DAZN, més els 32 de l'any d'Amazon Prime,
més si fas números, coses més.
Però en canvi, jo estic disposat a pagar una quantitat fixa al mes per un servei que... m'inclou aquestes coses i a part em dona el telèfon fix, em dona l'internet, em dona el mòbil, etc.
Escolta, Jordi, una pregunta. Aleshores aquí l'anunci publicitari on queda? Perquè, per exemple, en el cas concret de Movistar sí que en veiem un de tant en tant abans de començar els capítols, però aquell concepte de la publicitat que nosaltres teníem a la televisió en obert, tot això desapareix del mapa. Aleshores, o bé, qui posa un anunci paga més, o com funciona això?
No, encara existeix. És a dir, si vosaltres mireu qualsevol partit de futbol que retransmeti Movistar, a la mitja part s'omple tranquil·lament amb publicitat. A més, hi ha una publicitat d'alguna manera també subrogada, que és la dels sponsors de la Lliga, els sponsors oficials, que també colen els seus spots a la mitja part de les retransmissions, els sponsors de la UEFA en el cas de la Lliga de Campions. Per tant, sí, encara hi ha un finançament publicitari per part de les empreses que es volen anunciar. És cert que el format, si vols, és diferent, el tall de publicitat, per entendre'ns, no existeix, no tu pots consumir, tu consumeixes, de fet, un producte a través d'una televisió de pagament i no hi ha talls publicitaris, però t'entra publicitat igualment, el que dèiem, amb aquest spot que hi ha al principi, quan tu busques un contingut a demanda, fas el clic al comentament i abans de començar el producte et col·loquen un anunci, o a les mitges parts de partits de futbol, per exemple, és a dir, o els canals infantils, sense anar més lluny, hi ha publicitat. El pastís publicitari encara té... O aquestes empreses encara es financen amb una part del pastís publicitari, encara continua existint.
Però anem a un camí de desaparició d'aquest concepte, Jordi, com el teníem entès fins ara? Perquè, és clar, jo recordo èpoques de veure sèries en obert que cada capítol et durava 2 hores, quan potser la durada del capítol en si eren 45 minuts.
No tinc una bola de vidre, però veient una mica la situació actual i pensant a curt termini, jo crec que en general la situació actual no és tant de desaparició com de transformació. I el cas més clar és el de la ràdio. Quants agoreros han pronosticat al llarg de la història que la ràdio desapareixeria?
Sí, sí,
perquè
sí,
venia la tele, perquè venia internet, perquè venia... I al final el que ha fet la ràdio és adaptar-se i... El consum de ràdio continua sent el mateix que era fa no sé quants anys i fins i tot ha crescut, perquè tot el món podcast també es considera ràdio.
Sí, sí, de fet és la ràdio gravada de tota la vida.
I per tant, exacte.
Passa que és ràdio a la carta, però...
Sí, és gravada.
Gràcies al podcast, el consum de ràdio va creixent. Per tant, la ràdio s'ha sabut transformar. La televisió lineal, com l'hem entès fins ara, també s'haurà de saber transformar. Que a alguns els costarà més perquè l'estructura dels seus mitjans ha quedat més enquilossada, per entendre'ns, i aquesta transformació els costarà, és evident, però amb el tema de la publicitat, amb el tema de la televisió, amb tot l'escenari mediàtic ara mateix, jo crec que no és tant desaparició, sinó que és transformació, nous formats, adaptació a noves formes de consum. I aquí és llei de Darwin, qui no s'adapti morirà, llavors sí que qui no s'adapti morirà, però no serà una desaparició de per se forçada, sinó que es tracta d'una adaptació. Deixa'm contestar una última pregunta, perquè pensava, també pot haver-hi gent que es plantegi, molt bé, estàs explicant tota aquesta moto, que està molt bé i tal, però llavors com és que TV3 va fer la Champions fins al 2018? que tampoc fa tant, és a dir, fins fa 4 anys, TV3 feia la Champions. L'últim partit del Barça, sempre ho recordarem, que l'últim partit del Barça a la Champions per TV3 és la debacle de Roma. Fins fa un temps, si és el famós 3-0 que elimina el Barça als quarts de final de la Champions. Fins fa un temps, i un temps ja vol dir 4-5 anys, moltes grans organitzacions esportives encara creien en una oferta mixta, en allò que s'anomena un canal aparador. Un canal aparador, per exemple, és Gol. Gol és un canal aparador de continguts que tu després has d'anar a buscar en una televisió de pagament. És a dir, el concepte del canal aparador és: val la pena exposar una petita part del producte en obert i vendre-la fins i tot a un preu raonable a televisions que la puguin pagar per empènyer la gent a subscriure serveis de pagament que són els que més paguen. Però ara ni això. És a dir, la UEFA, per exemple, ho ha abandonat del tot. Va al millor postor i el concepte del canal aparador ja no existeix. I, evidentment, les televisions públiques, amb les quantitats que s'estan pagant, no poden competir, perquè, fins i tot sent jo part afectada, si un mitjà, una televisió pública, pagués els drets que s'estan pagant ara mateix, aquestes quantitats que us deia, per tenir els drets de la Lliga de Campions o la Lliga, és a dir, pagant milers de milions d'euros per aquests drets, home, possiblement hi hauria altres necessitats, o segurament hi hauria altres necessitats amb el diner públic abans que aquestes. Però aquest és l'escenari actual, i d'aquí que també hi ha gent, moltes vegades no gaire ben assessorada, que es pensa que les teles ho paguen tot i pretenen vendre a preus fora de mercat drets de competicions que no valen ni de broma el que aquestes organitzacions pretenen, que és el que ha pagat amb la, o el que ha passat amb la nova Primera Federació, aquesta competició que ha creat la Federació Espanyola de Futbol, que no deixa de ser una segona B tunejada, és a dir, és la mateixa categoria en què jugava l'Olot l'any passat, però tunejada una miqueta. Al final, té moltes coses de l'antiga segona B. La federació va pretendre vendre els drets a 15 milions d'euros per temporada, i els riures de les operadores de televisió encara se senten. Al final ho van haver d'acabar venent pel 40% d'aquesta quantitat inicial, i a més a un operador que és Footers, que és una mena de OTT, no una mena no, és una OTT de futbol, però que des d'un primer moment ha treballat colze a colze amb la federació, és a dir, pràcticament al final tot ha quedat a casa. Llavors també, bueno, a vegades hi ha gent que es pensa que com que es mouen aquestes quantitats tothom està disposat a pagar aquestes quantitats per tot, i tampoc és així.
Molt bé, doncs en fi, ens ha quedat clar que això va cap aquí, que ha vingut per quedar-se com tantes altres coses. El que haurem de veure és com anirà evolucionant en el sentit del que ara dèiem, no? Si aquestes OTT s'aniran fent més fortes, si no, el que està clar és que entre ells s'han d'acabar entenent, o com a mínim ho estan intentant, i que els consumidors han de pagar per veure. A partir d'aquí ja cadascú...
La conclusió definitiva de tot plegat és que els consumidors han de pagar. Exacte. El que passa, la banca sempre guanya.
El que passa, Jordi, és que si la tendència va cap aquí... I per tant, els productes, diguem, de més qualitat o de més seguiment, o que poden generar més atenció, van tots cap aquí, és a dir, cap a aquest punt on haurem de pagar absolutament per tot. On queden aleshores les televisions en obert en aquest sentit? Clar, quins productes ja acabaran oferint? Perquè clar, estàvem pensant a veure documentals d'animals, sí, bueno, però tens el National Geographic, que són infinitament millors, no? I també el pagues, perquè també estan aquestes plataformes.
Sí, sí, sí.
Clar, aleshores, aquesta pregunta és que és d'obligat compliment, no? Què fem?
És una situació molt complicada, però requereix el que dèiem, aquesta capacitat d'adaptació. És a dir, en general, els mitjans públics, aquí el problema és que, o la situació és que, en els països civilitzats, el mitjà públic és una eina d'estat. En els països per civilitzar, el mitjà públic és una eina de govern. I qui sigui frare, que prengui candela. I qui se senti al·ludit, doncs que s'hi posi fulles. Llavors, això vol dir que en un país civilitzat, un estat té la consciència clara del que representa un mitjà de comunicació públic, en termes que és un mitjà de comunicació de tots, i per tant, el que dèiem abans, no està sotmès a una lògica empresarial i uns criteris o uns interessos empresarials. La línia editorial és una línia vàlida per tothom, i és una línia neutral i que no obeeix a ningú més que la pròpia responsabilitat de l'exercici periodístic. Aleshores, en aquest context actual, el paper del mitjà públic és ser el garant d'això, és a dir, reivindicar-se i fer-se valer com els mitjans on informar-se d'una manera més fiable i més neutral sense biaixos, això, aquest hauria de ser l'escenari ideal, tot i que malauradament no sempre passa, i acceptar que els mitjans privats puguin tenir un contingut molt més potent. Aquí la perversió de tot plegat és el que deies tu, quan per l'atracció que genera el contingut que tenen aquests mitjans privats o aquestes plataformes o aquestes OTTs, el consum de televisió, per entendre'ns, se'n va tot a cap aquí i descuidem que, ostres, la gent també necessita informar-se. I necessita informar-se bé. Una societat desinformada és un problema molt gran i és un perill colossal. Aleshores, estem en aquesta cruïlla de camins que també és perillosa. I jo crec que els mitjans públics, a part amb els recursos de què disposen, intentar produir programes i productes, valgui la redundància, de qualitat per continuar sent forts i continuar arrossegant l'audiència, d'alguna manera això també ha de servir perquè la gent continuï consumint la seva informació, els seus documentals, els seus reportatges, i que continuï tenint una informació de qualitat, perquè és el que diem. És a dir, una societat desinformada o una societat aculturalitzada, fumuda, no vull ser apocalíptic, però no pinta gens bé.
Jordi Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.